Bona nit, Emili. Com va tot?
Bé, Cristina.
Obrim les pàgines d'aquest llibre de saviesa, de bones intencions, de carinyo, d'amor, que és l'art de la reflexió. Amb Emili Tena, que és coach professional en l'àmbit de les empreses, en l'àmbit personal, en l'àmbit familiar, fins i tot en l'àmbit polític, com algunes vegades recordo, perquè no sempre és fàcil pensar que els polítics tenen assessors realment bons, eh?
No,
realment
no
bons, no només d'imatge, sinó també gent que els hi explica com un ha de ser empàtic, com un ha de ser honest amb ell mateix i explicar les coses de la vocació pròpia, no? Des del que sent, des del cor, no?
Cristina, t'imagines...
Dic masses coses?
No, t'imagines a un polític fent una de les característiques de les persones que tenen l'èxit, que és 99 elogis, una crítica? T'imagines?
Home, jo crec que tindria molt d'èxit aquest home. Tindria molt d'èxit aquest home, perquè voldria dir que sap estar amb els altres, però que sap fer la crítica adequada en el moment adequat i no parla per parlar, no? Seria veritat, no?
Sí, però és que justament, és curiós, eh? Però aquest punt de les 99 elogis, una crítica, sobretot dins del món de la política...
No abunda massa.
No abunda massa.
És veritat. Els parla Cristina Orduña en nom de Ràdio Estel Principat. Fem un pas més en l'art de la reflexió. L'art de la reflexió, com saben, és un programa en el que intentem mirar una mica endins del nostre estómac. Jo m'agrada dir estómac perquè són les emocions, però també dins del nostre cor, dins de la nostra ment, que té tants racons amagats i que ens escatima moltes vegades elements de la nostra visió de la realitat a la part més conscient i ens fa girar una mica locus, no? Com deia l'Emili fa uns dies, la veritat és que per molt que ens esforcem a no ser pilotes de ping-pong o boles de billar, moltes vegades la vida ens baqueteja i ens porta com si fóssim només un barquet enmig d'una tempesta. És important, certament molt important, tenir recursos, agafar rems, un bon avituallament a la barca, tenir unes veles, per si de cas...
I un timó.
Un bon timó, no? Timó. Desitjar que el vent bufi al nostre favor, conèixer la mar... Coneixe'ns a nosaltres mateixos com a mariners, no? Tot això implica també un treball d'autoconeixement i de recerca de dels nostres dons i de les circumstàncies en les que vivim, que exigeixen que nosaltres ens posem les piles una mica, no? No és fàcil viure avui, mai ha sigut fàcil, però cada vegada em sembla que la vida ens posa més en la circumstància de ser honestos amb nosaltres mateixos, i no cal ser polític per això, i conèixer-nos en profunditat per saber quins són els nostres ressorts bons, no? Quines són les nostres eines a l'hora de superar una circumstància adversa. Parlàvem ara fa uns dies de totes aquelles circumstàncies que ens fan tenir èxit a la vida. Jo crec que és important saber que no cal ser un graduat d'alt nivell a ESADE o a una escola d'alta categoria, sinó que cal ser un graduat en bons valors, en valors sòlids, en l'autoconeixement, en l'estimació vers un mateix. Són coses que no són fàcils i no són evidents. Anem a explorar-les ara amb l'Emili. Gràcies per ser nosaltres, Emili. L'Emili Tena, com saben, té un peu a Barcelona, un peu a Tremp, i ell treballa en aquests dos àmbits, en l'àmbit més metropolità, però també en l'àmbit del Pirineu. Anem a escoltar una mica de música, una història humana que ens pugui situar en allò que a vegades ens pot passar una situació difícil.
Llorando venía a llegar el día.
Bueno, Hijo de la Luna, aquesta peça mítica de Mecano, ens porta a una circumstància que sembla una mica insuperable, no? Quan un està en una situació tan difícil en la que tots els elements se li posen en contra, de marginació, de dificultat greu, quins són els tres elements clau que tu creus que hem d'utilitzar per superar aquest moment difícil?
Primerament, abans de contestar-te, comentar-te una cosa, i això intento sempre transmetre-ho a les formacions i a les conferències, i és que les persones tenen moltíssim més potencial del que elles mateixes es creuen. Mm-hmm. Moltíssim més potencial per superar i per afrontar situacions extremadament complicades que puguis trobar per la vida. I justament és curiós perquè les persones en aquests moments crítics és on treuen el millor de si. El que fem nosaltres dins del món empresarial és justament que aquestes persones no hagin d'arribar o que no hagin d'haver-hi situacions crítiques perquè aflori aquest potencial. Llavors, una miqueta... Quan succeeixen aquestes coses, hi ha una motivació interna per part de les persones que fa aflorar recursos que en un principi desconeixia que tenia. Llavors, això després et serveix com a palanca per superar les situacions extremadament difícils que et puguis trobar per la vida. Això és, en aquest sentit, i m'aniré una miqueta a un nivell profund, són les ganes de viure, les ganes de superar-se, aquest motiu, aquesta motivació que tens interna per viure o per alguna
cosa... Allò que en diuen resiliència, no? Sí. Capacitat de resistir i superar, no? Una mica això seria?
Sí, però me'n vaig a una etapa encara més profunda. És allò de dir, bueno, quin és aquest motiu per viure? Quin és mm-hmm. aquest motiu que tens per mm-hmm. tirar cap endavant? Què és el que et fa mantenir mm-hmm. viu? Què és allò que en altres situacions que hagis pogut passar has pogut superar? I en aquest descobriment de les persones sobre aquests recursos, sobre... algunes vegades, i t'explico, algunes vegades no som conscients, però ja hem superat situacions difícils en el passat, el que passa és que ni ho recordem ni som conscients, i simplement tornar una miqueta al passat, recordar com es van superar situacions dramàtiques o difícils, mirar com ho vas superar, mirar què vas haver d'aprendre, què no vas haver d'aprendre, mirar a qui vas haver de demanar ajuda, què és el que vas fer, i això és extrapolar-lo potser a la situació actual.
Mm-hmm. Molt bé. Bé, parlàvem la setmana passada d'aquest arbre que és la vida, no? Un arbre que a vegades pot donar fruits àcids, però tot sovint en dona de dolços. I el fruit més dolç que pot donar-nos és l'èxit, no? I l'èxit des del punt de vista no només de tenir diners, que pot ser un èxit, o d'altres èxits, que potser són més importants, no? Que és que t'estimin, et sentis estimat, et sentis valorat, sàpigues quin és el teu lloc en el món.
O que facis alguna cosa per la societat, també, és un altre tipus d'èxit.
Mm-hmm. Estàvem fent una sèrie d'actituds que són òptimes per caminar cap a aquesta òrbita, no? I ens hem quedat com de llarg perquè ens fa faltar el temps. Ens queda una estoneta. Què et sembla si anem fent alguns ítems més d'aquestes actituds, d'aquestes aptituds que ens donen una bona entrada en el camí de l'èxit? Quina em proposes?
Una altra que també pot ser polèmica i que necessitarà de determinat grau de desenvolupament i d'explicació és: les persones que tenen èxit són responsables de les persones irresponsables que tenen al seu costat o al seu entorn. Jo
perdona,
ho explicaré.
Aquesta és molt complicada, perquè, clar, jo em puc fer responsable de mi mateix i ja és difícil, perquè no tothom es pot fer responsable de si mateix, però si m'haig de fer responsable de mi i del costat...
O dit d'una altra forma, puntualitzo, com gestionar la irresponsabilitat de les persones que tens al costat? Potser això és tancar-se
sí,
millor.
Sí, potser sí, és més fàcil d'entendre. No. Una altra.
Són persones que tenen un gran autodomini de les seves emocions. Són persones que no s'immuten per les agressions i en qualsevol situació són persones agradables. O sigui, per molt desagradable que sigui una situació, ells la poden suportar correctament per aquest autodomini de les emocions.
Aquesta potser no la consideres polèmica, però jo la considero altament difícil, perquè, clar, les emocions, el nostre cervell límbic està farcit d'elements que es poden desenvolupar i es poden disparar en un moment determinat per coses molt difícils de comprendre, no? Mm. Llavors, el control de les emocions, tu creus que és bo? No serà millor emocionar-se i sentir?
A veure, una coseta.
Jo ja sé que et poso un bret, eh?
No. Però voldria fer la següent reflexió, i és que tot això que estem dient, és fàcil explicar-lo, és fàcil fer aquest llistat. Lo complicat és interioritzar-lo i lo complicat és posar-lo a la pràctica. Llavors, per tots els que ens estan escoltant, aquestes coses que estiguem en aquests darrers dos programes són coses que poden trigar fins i tot anys a aconseguir-se. Uh-huh. Vale? Per exemple, el tema aquest últim que estem parlant de la gestió de les emocions no és qüestió d'anar a un curset de 8 hores intensius un dissabte i el dilluns pues, ja tens gestionades totes les emocions, sinó que són processos llargs, vale? Són processos de desenvolupament professional i personal, no és tant formació, sinó que són processos de desenvolupament. Llavors, voldria fer aquest incís o aquesta puntualització de que tot el que estem parlant són coses que no s'aconsegueixen d'un dia per l'altre.
És a dir, que l'èxit, en realitat, ve quan et fas gran, no? Perquè totes aquestes coses les aconsegueixes fer a còpia d'experiències, de resistència, de saviesa acumulada, d'autoconeixement, que també requereix un temps. És a dir, que això no pot venir als 10 anys, als 15 anys, als 20 anys, un plaç.
No, però, per exemple, tinc un parell de clients que són bastant joves, rondant els 25 anys, que inclús a mi se'm va sobtar, però bueno, ja tenen aquest neguit.
No?
Sí, és un neguit per autoconèixer, és un neguit per desenvolupar-se professionalment, és un neguit de voler ser millor.
Uh-huh.
I això ho podria enllaçar amb una altra de les característiques que té les persones que tenen èxit.
Uh-huh. Quina és?
La persona exitosa uh-huh. accepta que s'equivoca.
Sí, clar, evidentment. O acceptes que ets humà i que tens les teves fragilitats o no ets prou fort mai, no?
Sí, perquè la gent no exitosa no accepta que s'equivoca, perquè acceptar-ho significaria que atenta contra la seva integritat i atenta contra el seu ego, ¿vale? Mm-hmm. Això d'aquí també podem explayar-nos una miqueta més.
Un altre.
Vale, un altre. A veure...
L'Emili ha vingut avui, carregat sí. de molts papers i de molta documentació perquè ho porta molt ben preparat.
Sí. Són... O sigui, pensen que són causa dels seus fets o de les seves accions.
Sí, es fan responsables dels seus propis actes.
O dit d'una altra forma, una paraula que a mi m'agrada moltíssim. Tenen l'habilitat de ser responsable o la responsabilitat.
Mhm. Vale. Molt bé, que tampoc és fàcil.
Sí, i això, com a contraposició, direm que les persones exitoses han superat una enfermedad molt general, que és l'esqueisme.
Què és l'esqueisme?
Aquesta enfermedad que pulula per tota la societat, que és justament el esque. És que mm-hmm. és que no aconsegueixo això perquè és que el govern, és que la Generalitat,
donar
és que els
companys...
Donar la
responsabilitat a uns altres, no?
Vale? És tot el contrari de la responsabilitat.
Molt bé, molt bé. Digue'm, un altre. No et deixo ni respirar, però la veritat és que aquest decàleg, jo ja no ho dic, jo crec que ja hem passat dels 10, devem estar als 12 o als 14, jo crec que aquestes normes, aquest guió, resulta molt útil, no? Perquè algunes persones podem tenir alguns elements bons de tot aquest decàleg, però, evidentment, tots, no és fàcil i un s'ha de posar com a meta, com a objectiu... coses que li provoquin una certa inquietud, no? Que el facin sortir de la seva zona de confort.
Una altra coseta. A veure, què et sembla aquesta? S'alliberen de tenir la necessitat de tenir la raó.
S'alliberen de la necessitat de tenir la raó. S'alliberen de la necessitat de tenir la raó. Aquesta és molt difícil, perquè a tots ens agrada saber que el que pensem nosaltres és correcte, és cert, i no estem equivocats. Ens agrada pensar que no estem equivocats perquè estar equivocats ens dona una sensació d'inseguretat molt forta. Eh? Mm-hmm. Així que això requereix... És un grau de consciència important. Mm-hmm. No és fàcil.
Un altre que també entenc que pot generar polèmica. I és... Treballa per ell i treballa per solucionar els problemes dels altres. Això és implícitament significa que també són persones que intenten mobilitzar a les persones que tenen al seu costat. Són líders naturals, intenten...
Integradors,
sí,
no?
Sí, integradors, sí. I això és, per exemple, posaré això... Aquí explicaré una anècdota o vull reflectir-ho de... amb la següent historieta. Imagina que tens un veí que té un gos que no para d'abordar durant tot el dia. I tu, pues, a tu t'agrada fer la migdiada i el tema està que aquell gos pues, no para d'abordar. I tu ets pare de família, tens uns crios i tot això, i bueno... et faré la pregunta, ara faré jo la pregunta. Com solucionaries aquest problema?
Doncs jo faria una cosa, mira.
A veure.
Jo aniria a veure el meu veí i li diria, li demanaria com... primer observaria el meu veí.
Sí.
I la seva relació amb el gos. Observaria el gos. I veuria quin és el problema, per què està bordant tota l'estona. Mm-hmm. Segurament arribaria a la conclusió de que el gos borda perquè se sent insegur i tota l'estona està vigilant en excés.
Mm-hmm.
Perquè ell considera que és el líder de la casa i necessita garantir, és el mag, és el mascle alfa, la femella alfa, i necessita garantir la seguretat dels que estan a la casa. I amb aquesta perspectiva, que és un mal funcionament, un malentès del gos respecte del món, no? Aniria a veure el meu veí i li diria: miri, senyor veí, he observat que tenim problemes amb el Jackie, que està bordant tot el dia. Què li sembla? Jo li proposo que anem a veure el senyor Ernest, que forma gossos i els ajuda a ser empàtics i a tenir una bona relació social amb el seu entorn. I jo, la veritat, estic tan cansada d'escoltar-lo, el seu gos, que què li sembla si anem junts a veure l'Ernest, aviam si ell pot trobar-li una solució. I si vostè no té diners, jo parlaré amb l'Ernest perquè li faci un preu excepcional. Jo ja li pagaria a l'Ernest el que li falta per arribar al preu.
Vale, però mira el que has dit, eh? En el teu discurs ha sortit la paraula problema. Igual pel teu veí no és cap problema.
No, per ell no, però per mi sí. Jo li diria, per mi és un problema.
Vale.
Perquè jo vull dormir la siesta, tinc un nen de 2 anys que necessita dormir la migdiada i no pot.
Fem una solució una miqueta més creativa i fem aquí una petita trampa i el nen no té 2 anys, sinó que té 7 o 8, ¿vale? Una forma creativa i una forma de solucionar el teu problema versus aquesta situació podria ser, mira, anar al veí i dir-li que el teu fill s'avorreix a les migdiades, amb la qual cosa, pues bueno, una de les formes que ell és un nen que li agrada molt interactuar amb els animals i que seria interessant que el portés a passejar durant una hora al migdiada, vale? I així el nen juga amb el gos, juga fora, amb la qual l'home, el pare...
Si ets tan pragmàtic, jo puc ser més pràgmatic encara. Quan acabi de fer el dinar, sempre em reservaré un bon os de xuletón
i donaré
al gos.
També.
I ja quedaré més ample que llarga. Estarà 20 minuts rostant i jo tindré 20 minuts de migdiada.
També. Doncs això, és que són persones que, com saben que el món és imperfecte, a part de solucionar els seus problemes, intenten solucionar el problema del veí, perquè, com saben, són conscients de que tot està interactuat i que tot és global, saben que ajudant o fent part de les tasques o solucionant el problema del veí, solucionen també el seu. I és una característica de les persones que tenen aquest èxit per la vida.
Bé, jo no sé què passa, però fa 25 minuts que estem parlant. Així que, Emili, jo això m'ho he apuntat perquè no és fàcil ser responsable d'un mateix i de la incapacitat dels altres per ajudar-los a gestionar aquesta incapacitat. No és fàcil, però m'ho apunto. I a veure si la setmana vinent...
Acabem de rematar alguna cosa més.
Bueno, et puc donar alguna traça del que he aconseguit.
Ah, vale.
Estic amb el tema de la paciència, però puc incloure més coses, en la meva millora.
Vale, perfecte.
Una abraçada. Emili Tena, te'n vas ara cap a Tremp?
Sí.
Que tinguis molt bon viatge. Ens retrobem el divendres vinent amb tots vostès, també els ha parlat Cristina Ordoña. Que tinguin bon cap de setmana, però sobretot molt bona setmana.